A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli i Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Llegia fa uns dies un titular econòmic a El País que deia: el Sabadell i la tàctica del caragol fan mala via al peix gros. El Banc Català ha basat la seva estratègia en defensar les seves senyes d'identitat i en alertar dels riscos que implica un gegant com el BBVA. I jo vaig pensar, mira, per la paraula caragol que farem aviat en el programa. I aquesta tàctica dels caragols se refereix sobretot a una estratègia agafada d'una pel·lícula colombiana on un grup de llogaters s'unia per resistir que les traguessin de casa seva. I per aconseguir-ho utilitzava la creativitat i la solidaritat i s'oposaven així al poder econòmic. Així que aquí teniu la metàfora que també se pot referir a una forma de pensar que valora la lentitud, la paciència i la reflexió en lloc de la pressa i la immediatesa. Caragol és la nostra paraula polisèmica i a ritme de rock començàvem aquest programa. Segur que el primer que vos ve al cap, si vos dic caragol, és el molusc que surt a pasturar després que hagi plogut. Vosaltres aneu a agafar caragols de tant en tant? Es ve que cada vegada plou manco i es ve que cada vegada se'n veuen manco de caragols a les voreres. Dia 25 d'abril, dia de Sant Marc, està marcat en el calendari com es dia de menjar caragols en companyia. Tradicionalment, els caragols se consideraven un remei per combatre res i fins i tot ses embòlies. Segurament l'evidència científica és nul·la, però sí que podem afirmar que són font de proteïnes, pot ser, i estigui relacionat. Sineu és un dels pobles de Mallorca on se celebra més Sant Marc, i a Mallorca hi ha un restaurant o una cruïlla de camins que en fa quilos i quilos i quilos de caragols aquest dia.
Com diu la tradició, per Sant Marc...
Que diuen que si que dins de caragol no he tocat.
Moltes famílies els cuinen a casa i d'altres se'ls mengen als bars i restaurants.
Vam venir a vespre amb un parent i avui tornem a venir a menjar caragols.
Són molt bons, les fan molt bé. Sí, sí. Aposta molt grada.
En aquest restaurant n'han preparat milers de quilos.
5.000 quilos i uns 600 d'allò. I avui són limitats per on se mengen aquí i l'altra meitat són per endur.
I des de ben matí s'han format coes per endur-se en caragols.
I aquí no menja caragols. El dia de Sant Marc, no mallorquí.
Caragol, preu banya, anirem a la muntanya. Caragol, bové, i jo també hi vendré.
Hi ha moltes expressions relacionades amb els caragols. A Mallorca, per exemple, se diu no valer un caragol, que significa no valer res, que és un inútil, ser inútil. Quan fa brusquina de caragols, vol dir que plou molt prim, seria el xirimiri dels bascos. També se diu que treure el caragol bufant és fer o obtenir una cosa difícil amb relativa facilitat. I després hi ha una frase feta ben actual, que és aquella que fa referència a mesclar ous en caragols, és a dir, mesclar coses que no lliguen bé. També un pot ser una olla de caragols, o una casa, o una oficina plena de desordre i de confusió. I n'hi ha que han de menester més temps que un caragol per anar a lluc. Això que vol dir? Que són lentíssims. I si sou de menjar caragols locals, sabreu que hi ha granges de caragols. Ara mateix només a Mallorca. No és una empresa senzilla, però hi ha persones, com el nostre següent convidat, que s'hi esforcen cada dia. Jaume Riutort, propietari de Caragolers de Muro. Com estàs? Benvingut.
Bé, molt bé. Fent un pap de feina.
Molt bé, molt bé. Escolta, hem de dir també que presideixes l'Associació Caragolers de les Illes Balears, que és una associació més o manco recent, no?
Sí, ara fa damunt uns 2 anys que la vàrem constituir. Les 3 granges de caragols que hi ha a les Illes Balears, que només som 3 de Mallorca, més la Fira dels Caragols de Sant Jordi, que el seu president és en Pel Dandina, que també forma part de l'associació de Caragolers de les Illes Balears, i a mi me va tocar ser el president.
Molt bé, que en aquest cas, Jaume, s'unió fa sa força, no?
Sí, per això la vàrem crear, per anar més o manco tots amb una. També és un sector, ja t'ho dic, som 3 a totes les Illes Balears, i així almenys, pues, que mos puguin sentir una micona més i poder fer coses junts i donar un poc de visibilitat en el sector.
Ara dius som 3. Crec que històricament s'han intentat posar en marxa, o s'han posat en marxa moltes granges de caragols, tant a Mallorca, a Menorca també, que han anat tancant. Quina és la dificultat de la cria dels caragols, Jaume?
Molta.
Ja.
Molta. El que passa és que també és un sector que no està estudiat. Per exemple, nosaltres els primers 5 anys teníem molt mortandat de caragols, però no pots anar a ningú que te digui per què es mor aquest caragol. Com que no hi ha indústria de granges de caragols d'Espanya, t'has d'espavilar tu.
Has d'anar aprenent, no?, de lo que va passant.
Exacte. I cada granja és un món. Nosaltres en tenim 2, una Muro i una Sencer, de vora Sencelles, a Jornets, i una de l'altra són 2 mons diferents.
Ja.
Clar, tu li pots explicar la teoria a algú, que és el que feia molta gent, se n'anaven a Galícia, o a València, o a Calger, per fer cursets, però la teoria és per tot és igual. El que després la pràctica, a un li surten unes enfermetats més per primavera, salta per tardor, no sap com has d'actuar, i per això pues, moltes varen sorgir, però varen tancar també molt ràpidament. A més, en l'estiu, ja el refrèn ho diu, ni juliol, ni juliol, ni caragol. No ha consum. Juliol i agost són 2 mesos que no tens ingressos, tu has de seguir fent quan tu poses els hivernacles en marxa, ho arregles tot, i 2 mesos sense que hi hagi ingressos és mal de fer.
És mal de fer.
És mal de fer.
Tu fa 20 anys que t'hi dediques pràcticament, no? Vull dir que aquí també l'experiència és un grau, i faig servir un altre refrany. Com vas començar la teva aventura amb els caragols?
Jo els vaig començar a estudiar ara fa 20 anys. I ara fa 15 anys que la vaig muntar. La vaig muntar arrel de la crisi de 2008, quan vaig anar al sector de la construcció, i ja fa 5 anys que l'estava estudiant, vaig anar a fer cursos a la conselleria, i en el 2008 vaig començar a muntar, i en el 2010 ja va estar en marxa, i fins ara.
Fins ara. I tocant fusta, que sigui un camí llarg, el que feis és helicicultura, correcte? Seria la paraula exacta.
Exacte.
Perquè feis els grangers de caragols, per dir-ho d'una altra manera. I hem xerrat de que se va aprenent i que no és un sector fàcil. Els principals reptes d'una granja de caragols, quins diries que són?
Sobreviure. La pagesia ja és molt sobreviure.
Sí, sí.
El que nosaltres intentem lluitar és perquè la gent vegi que els caragols de granja són boníssims, perquè la gent encara compara un caragol de granja amb un pollastre de granja, amb un altre animal de granja, que estan alimentats a base de piensos. Per exemple, no és igual un pollastre de granja que un pollastre de silvestre.
Sí, sí.
I els caragols es de granja poden dir que són millors que els salvatges, perquè nosaltres no els donem pienso. Nosaltres tot el que mengen és perquè sigui millor per la seva textura, pel seu color, un poc per tot ell. No estan esquitats. Això és superimportant avui en dia en els caragols, que no haguin menjat res fumigat. Tot tenen la mateixa edat. Tot tenen entre 12, 14, 15 mesos, tot tenen la mateixa cocció. És això, i nosaltres intentar fer veure que els caragols és molt millor aquest que el caragol congelat, que mos estaran tant i fem molt de mal.
Ja. S'ha de tenir paciència per fer la feina que tu fas. És un poc caragol, això també, no, Jaume?
són moltes hores
sí,
cada dia.
Sí, sí.
A més, és un animal que ell pastura i vespre, no es com els mans, les vaques, els parcs, que pasturen de dia. Nosaltres, per anar a veure si els caragols estan bé, que surten tots bé, que tenen la humitat adequada, mos han deixat a la una a les dues de vespre i a venir a veure com pasturen a la granja. Clar, clar, els endemà a les 6 des de matí ha de tornar-se perquè tens la feina de dia.
Ja.
I és feixuc.
És una feina feixuga. I quines espècies criau?
Nosaltres criem cèlids aspersa, que és el bove, i tenim les tres races que se fan per tot, també a Mallorca. Tenim cèlids aspersa màxima, que és un bove que fa entre 25 i 30 grams, que és un boverat molt gros, l'empleen per fer rellenos, i frits també els fan molt així. Després tenim cèlids aspersa mèdia, que és el bove que se troba pel Pla de Mallorca, que és el bovera mitjà, que està entre 12 i 14 grams. Aquest és normal per fer caragolades, arrossos... I després tenim el bovera petit, cèlids aspersa mèdia, que és un boveret que només fa 4 o 5 grans, que és molt petitet, que utilitzen per fer la llauna.
Val, val. I els vostres clients, el vostre mercat, quin és? És local, exportau?
No, nosaltres tot és local.
Tot és local.
Tot és, sí.
I notes que hi ha interès per lo local, per saber com se produeix, per valorar el producte que se fa aquí, o també costa?
Costa moltíssim, però moltíssim. Mm.
És un tema de preu o què és?
És que molta gent està relacionant el producte fet aquí, el producte és molt car.
Ja.
Els vins d'aquí són molt cans. El sali d'aquí és molt car. El caragol d'aquí és molt car. És de molta qualitat, també. És vera que el caragol marroquí és molt més barat que el meu. Mm. Però menja tu caragol de...
Ja.
No és per criticar Marroc ni res, sinó perquè són uns altres tipus de caragols, mengen coses diferents, el clima és diferent. Nosaltres no estem acostumats a negar el caragol. Mm. Bueno, és de Perú, és de Xile. Mm. És més barat, però no és el mateix.
Ja.
Els vins d'aquí també són espectaculars, els sòlids són espectaculars, és veritat que són una mica més cars, però estan fets en molta qualitat.
Sí, i valorar el que tenim, que tampoc menjant caragols cada dia, no?
Vull dir. I valorar el que tenim, exacte.
I restaurants, fires gastronòmiques, xerrades de Sant Jordi, per Sant Marc, hi ha una explosió de caragols, deu ser un dia fort aquest, dins la temporada.
Sí, el dia de Sant Marc, nosaltres els dies més forts que tenim són el dia de Sant Marc i el dia de la Fira del Caragol de Sant Jordi. El dia de Sant Marc mos salva tot l'estiu, que diguéssim, perquè són dues setmanes que has de fer moltíssima de feina perquè tothom vol menjar caragols el dia de Sant Marc.
Ja. Les preparau per congelar per vendre més endavant o no?
Nosaltres no tocam ni congelam res. Nosaltres tot és producte fet al moment i donem una data de caducitat, però sempre som fets de la setmana. No congelam ni venem producte congelat.
Val. Per tant, animem a tota la gent que mos escolta que per Sant Marc sí, però durant la resta de l'any també, no?
Exacte.
Molt bé, Jaume. Volíem conèixer un poquet com funcionava aquest món. Entenem ara perquè n'hi ha moltes que han obert i han tancat i valoram especialment les que estan obertes, que en el final és producte local també, fet aquí, cuidat aquí, ja veus l'esforç que suposa mantenir oberta una granja de caragols per fer nosaltres aquella caragolada, aquelles receptes, aquell arròs brut, aquells caragolets amb aquest brou. Tu tens alguna mescla d'herbes especial per fer el brouet del caragol, Jaume?
Sí, mira, nosaltres li posem molt de fenoll, perquè el fenoll és la planta que no pot fallar, un poquet de moraduix, un poquet d'herba sana, una fugueta de llora i una cabasseta d'all. I després és clavent que no pot faltar.
I amb aquesta idea on anirem, Jaume Riutort, Caragolers de Muro, president de l'Associació Caragolers de les Illes, moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Ràdios, coneixement.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània, amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. Gaudeix de les sessions electroacústiques immersives amb 20 altaveus a la Fundació Aca de Buja i de l'integral d'orgue d'Olivier Messiaen a la Basílica de Sant Francesc. Una experiència única i irrepetible. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Serroal ja és mort, se queixa de que no hi ha caragols i mira que s'han posat de fam fins a dalt en l'intent de trobar-ne. Tant si aneu a comprar-los a plaça, a una granja de caragols o a cercar-ne, el més important és que les cuineu bé. N'Antoni Tugores és escriptor, divulgador de memòria històrica i divulgador de la gastronomia de les nostres illes, autor, entre d'altres, llibres de memòria de la cuina mallorquina. Toni, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Hola, estic molt bé, gràcies.
Gràcies.
Espero vosaltres també.
Nosaltres també. Gràcies per ser nosaltres avui que han triat caragol com a paraula polisèmica d'aquest programa. Si anem a se menjuquen els caragols, a les receptes, t'agraden?
Bé, bueno, jo m'agraden molt, però sobretot m'agraden molt si estan ben cuis i han pres molt bé el gustet de les herbes, aquestes herbes tradicionals que solen utilitzar nosaltres per fer caragols, que varien un poc de cada casa, perquè cada casa té el seu, la seva manera de fer-los, no? Però per això l'important és que estigui molt equilibrat de gust, que no tingui molt de gust de res, sinó que tinguin una mica de gust de tot.
Això està bé.
És una sinfonia de colors.
Sí, està bé que no destaqui res massa, no?
Exacte.
I en el final tot sigui harmònic. Sí, sí. Els caragols són un plat molt, molt tradicional, molta gent li encanten els caragols, i també n'hi ha molta que segurament no els ha tastat mai, no? Perquè diuen, això no me menjo.
Sí, 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 això va de gust.
Això va de gust, però també és animaló. Jo sempre he pensat que la primera persona que va menjar caragols devia tenir molta gana, no ho sé, no sé tu.
És molt possible, això que dius, és molt possible, perquè a Europa s'han trobat restes de caragols consumits, vull dir, a l'edat de bronzo.
Yeah.
Vull dir que podríem parlar d'això fa 4.000 anys, aproximadament. I llavors sabem que Roma, en la qual varen tenir molta relació, nosaltres es menjaven i sembla que era un dels productes que importaven de Mallorca.
Ah.
Perquè vaig sentir dir ja fa molts anys,
sí,
que havien trobat alguna ànfora,
sí,
on hi havia caragols d'aquests barcos enfonsats.
Sí,
no?
Sí, sí.
I per això sé que s'enduïn caragols a Mallorca.
Mm.
I els romans, per exemple, era una gent que apreciaven moltíssim els caragols, que els feien de diferents maneres, en salses molt potents normalment, i fins i tot arribaren a fer-ne granges.
Mm.
Vull dir que no hi ha avui que pareix que hem inventat tantes coses,
sí,
hi ha coses que estaven inventades.
Sí, 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 sí. I
però,
nosaltres...
Però avui també és una exquisitesa.
És una exquisitesa.
Per molta de gent és una exquisitesa.
Sí, i la complicació està en fer-los ben nats, en purgar-los.
Bueno, és una obligació, diríem, ineludible fer-los nats. Si els comprem és una cosa, però si els anem a cercar pel camp, duen terra, duen brutó, perquè també el llim que s'agreguen ajuda a que aquesta brutó s'aferri encara un poc més, no? Ve molta adherida. I necessiten moltes rentades. Ma mare sempre me deia, fins que l'aigua surti ben neta, has d'anar donant passades en els caragols. I efectivament, és un dels secrets. Els caragols han d'estar ben nets.
Mm.
Perquè si els hem agafat a terrenys dubtosos on no sabem si poden haver tirat pesticides o herbicides o això, jo crec que és imprescindible purgar-los, tenir-los un parell de dies menjant altres coses, de manera que treguin tot el que havien menjat abans.
Mm-hmm.
I, per altra banda, engenar-los és el secret perquè quedin en la banya de fora i siguin bons de menjar, bons de treure. Perquè si has de ponir molt en això, s'escurarem per dins, per treure-los, és un poc complicat.
Sí, sí. Saps que ara que te sentia xerrar, recordava que quan jo era petita teníem a casa nostra una gàbia de fusta de caragols ben grossa.
Sí.
Allà sí, sí, posàvem tots els caragols i, efectivament, els donàvem fonó i herbes netes. I després,
exacte,
si no record malament, farina. Hi havia farina per tot, no?
Sí, senyor. Mm. Sí, senyor. Això, la farina la solíem posar ja darrere dia.
Sí, sí, en el final. Sí,
sí, ens anaven tirant enciam,
sí,
coses així que ells anessin menjant, i el darrer dia els tiraven farina, i així, quan els seus excrements ja sortien blinds, bueno, ja estan, ara ja estan nets.
Ara ja estan nets, sí, sí, sí. I aquesta manera d'enganar, com és la feta d'enganar-los?
Bueno, per enganar-los normalment se fa de si en manera, se posen dins olla, amb aigua freda, se van calentint, i quan estava els animalets van pujant i van pasturant per dins olla, no? I a un moment determinat se puja molt la intensitat de l'aigua. I quan bull moren de cop, però quan ja estaven pasturant tenen la banya de fora.
Sí, sí, ara cada vegada hi ha més llocs on comprar caragols, ja venen nets i envasats, i molts fins i tot amb el seu brouet. I xerraves de romans. Quantes maneres deu haver de fer caragols a les illes?
Jo de romans vaig veure com a 4 fórmules diferents. Totes elles eren molt potents en quant a unes salses amb uns ingredients molt forts. No utilitzaven tant les herbes com nosaltres utilitzaven altres elements. El garum, per exemple, sí, el garum era una salsa ineludible per romans, sí. Ho posaven a tot menys en els dolç.
Sí. Aquest suquet de sal, no?, i peix.
Sí, de sal i de vísceres de peix i de peix blau, normalment. Sí. Jo a Mallorca crec que he trobat una vintena de fórmules diferents. Mm. Per començar, cada casa posa una herba més o menys que l'altra. Vull dir, en quant a les herbes, tothom té una fórmula un poc personal. Mm. Però llavors se troben una gran quantitat. I sobretot, me dona la impressió que és la zona sud de Llevant de Mallorca i Migjorn. Mm-hmm. En aquesta zona hi ha una riquesa de receptes impressionant. Mm-hmm. Jo no sé quantes en tenc, però jo crec que una vintena.
Ja n'hi ha, sí. Ja n'hi ha. I, sí, hi ha. I hi ha molta diferència d'una a una altra, o és el que tu ara deies de depèn de les herbes que s'hi posen a cada casa, bueno, però deu haver receptes molt diferents.
No, n'hi ha que són bastant diferents. Són fórmules perquè una cosa són els caragols cuinats, que es cuinen normalment amb herbes, uns hi posen carn, uns altres hi posen molt de coent, uns altres menys, hi solen posar també botifarró, un pot de llengonissa, això sol ser bastant, bastant universal, diríem, dins aquest petit univers nostre, no? Però llavors, per la part de Falanich, per la part també de Manacor, Sant Macià, això trobam que són fregits, per exemple, fregits en salsa, freixura de caragols.
Sí,
hi ha receptes que són extraordinàries, caragols en llet, caragols en pasteta, bovers fregits en salsa. Són fórmules molt diferents dels caragols cuinats. Completament diferents.
Completament, sí, sí. I això m'imagino que duria ser un poc familiar, no? Cada casa, bé, el que deies, cada poble, cada racó...
Sí, n'hi havia que estaven un poquet més escampades, per exemple, per la part aquesta de Falanich i Sant Macià, per exemple, hi havia bastanta de gent que feia caragols en salsa. Mm. Caragols en salsa de tomàtia, caragols en pasteta i coses així. Però, a més d'això, llavors hi havia tot una sèrie de receptes amb altres ingredients. Per exemple, sopes en caragols, caldereta feta només en so suc, en so brou dels caragols, que és una cosa, jo la vaig provar de fer enguany, és una cosa extraordinària. Mm. Però allò també tenim son de fava, llagosta en caragols, llagosta en coní i caragols, coni en ceba i caragols, vull dir, a part de l'arròs amb un parell de caragols cuinats, o els fideus, o fideu de roter. Fideu de roter, hi ha gent que diu, me podries posar un poquet de carn de tal cosa perquè t'hem de fer fideu de roter. No, els fideus de roter no duen cap tipus de carn. El que sí tenien els roters és que mentre estaven treballant a dins la rota, trobaven quatre caragoletes aferrades a les herbes i els posaven dins els seus fideus, que eren de lo més rònic possible, que només tenien un pot de ceba, tomat i un all i una patata i poca cosa més. Sí, els fideus.
Sí, sí. I allà els caragols. I hem xerrat un parell de vegades de les herbes. Tu tens alguna combinació específica de Toni Tobores?
Bueno, Jo utilitzo normalment fonoll. Clar, d'unes s'ha d'emplear molt més que les altres. N'hi ha que són més importants. Per exemple, jo el fonoll i l'herba sana són la base. I llavors emplei tarongí, moraduix, tem, i si en tenc un pot de cost, per exemple, un brí, perquè ha de ser molt petit, de romaní, sí, perquè si n'hi posen... A vegades, si compres un manat d'herbes, te posen una branca de romaní enorme. Sí. No, perquè tots els caragols tindran gust de romaní. ha de posar una cosa que els guts siguin molt equilibrats.
I per acabar, voldries compartir alguna vivència en la recerca d'aquestes receptes, o de caragols, perquè vull xerrar de caragols.
Sí, bueno, jo podria contar bastantes petites històries, no? Jo crec que és important trobar moltes receptes de caragol, però també és molt important el camí per aconseguir-les, no? I això m'ha enriquit molt, conèixer molta de gent i moltes anècdotes que m'anaven contant, fins i tot confidències de la gent que una vegada que havien perdut un poc de vergonya m'anaven contant un poc de la seva vida. Jo record, per exemple, una dona que m'ha donat la recepta aquesta de la lligosta en coní i caragols, no? Que és una triple recepta que s'ajunta tot i juntam un caramull de sabors impressionants, no? Conèixer aquesta dona, pues, jo vaig saber on havia nascut, com havia estat la seva joventut, per allà on havia passat, que m'ha contat que només va anar dues setmanes a escola per aprendre les oracions per poder fer la primera comunió, llavors a tots els llocs allà on havia treballat de jove i que quan s'havia casat havia pogut posar aquest negoci que era l'hostal Ventura, això era de Bonaventura, Rigo Roger, de Sorteria Blanca, no? I havia posat aquest hostal Ventura a Cala Figuera, que és allà on jo la vaig conèixer. Clar, això és una petita història. Com aquestes petites històries, en tenc moltíssimes, i totes elles molt enriquidores.
Que bé, i demostra el que fas i el que deim moltes vegades, quan la cuina forma part de la nostra cultura, de la nostra vida, de la nostra societat, i que poden contar la història d'aquestes illes a través de la cuina. Tani Tugores, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada. Adéu.
Igualment, una abraçada.
Caragol és la nostra paraula polisèmica d'avui. Hi ha un caragol que no se menja, que és el caragol d'Arquímedes, un cilindre buit situat sobre un pla inclinat que permet elevar el cos o el fluid situat per davall de l'eix de gir. També se sol dir que és un caragol sense fi, pel seu circuit infinit. Segur que ja vos ve l'imatge en el cap. És un invent que s'atribueix a Arquímedes, d'aquí seu nom, encara que és molt probable que ja fos utilitzat a l'antic Egipte, fos quan fos, des que es va inventar sempre per bombar. Caracol, I també tenim els caragols de fuster o encenalls, el caragol d'estoc, que sempre s'empra principalment pels ebenistes, que se fixen al banc de manera ocasional per tal de prema peces d'elaboració difícil. Per això també se li diu caragol d'estranya. Xerrant d'ebenistes, en Federico Salvatori és ebenista, una professió que ha descobert que li ve d'en fora.
Hace poco me enteré que mi bisabuelo también lo era, porque yo tenía entendido que era mi abuelo y mi padre, que era lo que yo conocía, pero una de mis tías me dijo que mi bisabuelo también, así que me ha puesto muy contento que se haya extendido tanto este oficio, que la verdad que me gusta mucho y yo he pasado por otras actividades, hasta he estudiado casi más de la mitad de la carrera de arquitectura y he vuelto al oficio siempre con mucha energía y esta última etapa pues es la que más estoy disfrutando. Estoy trabajando mucho últimamente con mis manos. La verdad que puedo hacer algunos acabados con máquinas, pero siempre procuro elegir echarle mano a los trabajos. Así que es algo que ya es parte de como una naturaleza de agradecimiento. La verdad que lo encajo mucho con mi ser, que cada uno tiene como en la vida una misión, y la verdad que yo he descubierto que no lo quiero dejar, me conecta mucho con mi familia. Y me gusta estar en el taller, estar concentrado con la actividad. Ahora estoy muy contento.
Amagades ningú no les veia entre els brucs i els espígols silvestres.
Caragol també ens fa pensar en escales de Caragol. El mestre d'obres i escultor mallorquí Guillem Sagrera va ser un dels grans artífexs de l'escala de Caragol. Contes matemàtic Josep Lluís Pol, en el seu llibre Patrimoni i Cultura Matemàtica a les Illes Balears, que va inventar l'escala de Caragol sense eix central, i això permetia dues coses: guanyar llum i també pujar i baixar objectes amb una corda sense cap problema. La primera escala de Caragol sense eix la va construir Sagrera a la Llotja de Palma. I sempre magnètiques i molt estètiques, les escales de Caragol han format part del guió de moltes pel·lícules, per exemple, Vertigo, de Hitchcock, quan James Stewart perseguia Kim Novak escales amunt. No fa massa que vàrem xerrar amb l'arquitecte Pau M. Just sobre escales de cinema.
Què tenen les escales, que són un recurs tan potent en el cinema?
Doncs que són un espai d'acció, perquè pujar o baixar una escala és molt més actiu que estar en un lloc de repòs, per exemple. I hi ha grans pel·lícules que tenen escenes molt mítiques en escales.
Efectivament, hi ha escenes mítiques amb escales, després en repassarem, i tu deies, passen coses. Hi ha personatges que cauen per les escales, que roden, n'hi ha molts que roden, n'hi ha molts que moren. La de l'exorcista anava allò, marxa enrere, cap per amunt. N'hi ha que les baixen amb altivesa i n'hi ha que les pugen en una carrera èpica. Ens voldries compartir tu tres escenes de tres pel·lícules on l'escala sigui el centre de secció?
Sí, mira, començant per una així recent, les escales que surten a la pel·lícula de Joker, la primera, crec que puc fer una mica d'espoilers, comptant
sí,
que és la primera, tenen un paper bastant, bastant important, perquè quan el personatge puja les escales, per ell sempre és un esforç, s'està intentant superar o recuperar. En canvi, quan les baixa, és com aquesta caiguda cap a la bogeria. Aquí tenen un paper molt, molt representatiu, però també hi ha escales mítiques com les de la Corazada Potemkin, que segurament són les més famoses del cinema, o aquella escena de Vertigo, que es veu la càmera com baixa cap a baix i veiem l'escala aquella, no?
De fet, La Corazada Potemkin és una pel·lícula que té 100 anys, o pràcticament 100 anys, sí. I és vera que està com un referent, no?, per a moltes pel·lícules, aquell plano, seqüència, aquella escena, aquella baixada, aquella gent, tot el que passa, no?, en aquella escala.
Sí, s'ha copiat moltes vegades en qualsevol tipus de pel·lícula, des de comèdia a temes més serios, però s'ha copiat molt. algunes amb més èxit o menys, però des d'aquell moment és un referent.
Climb into the stairway to the stars, 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 stars. Sound the violins way out yonder where the blues begin. The moon will guide us as we go drift, drift, drifting along. And we sail away on a lazy daisy pedal over the rim of the hill. Can't we sail away on a little dream and settle high on the crest of a thrill? Keep building a stairway to the stars, a lovely stairway to the stars. It would be heaven, heaven to climb with you.
Tres ràdios, memòria.
I Tres dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. I B3, tots donam una mà a l'Associació Girassol.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
I nosaltres, com un caragolet, hem anat tira a tira presentant-vos aquest programa que han dedicat a la paraula polisèmica caragol. N'Andrea Sánchez ha estat en el control tècnic, l'equip de Diacorde Agency és la producció executiva. Encara mos queda baixar barrera i hi ha un caragol molt típic de Menorca, del qual encara no hem xerrat. Jo crec que... A veure, Andrea, posa música, posa música. Ja mos dona una pista, no? Vinga, a veure qui mos ajuda a baixar avui la barrera del programa.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Pere Begú, periodista, feliçment jubilat, benvingut, com estàs?
Hola, Araceli.
Escolta, Pere, si a tu t'he dit caragol, que te ve primer en el cap? Es molusc gastròpode pulmonat proveït d'una closca en espiral i quatre tentacles en el cap, o genets a cavall durant les festes dels pobles de Menorca?
Lo més senzill, Sant Joan.
T'ho he posat fàcil, eh?
Sí, tant.
Idò, avui xerram amb en Pere Begú, periodista, com ja deia, feliçment jubilat, actualment president del Cercle Artístic de Ciutadella, perquè hi ha gent que no pot estar aturada, i això és molt bo. Escolta, ja que anem a caragol i avui mos ajudes a baixar barrera, explica-mos què és exactament el caragol, en què consisteix?
Bueno, a les festes de Sant Joan, un caragol és un acte, jo crec que és el més freqüent durant totes les festes, de fet se'n fan 9, durant un dia i mig, i consisteix en donar tres voltes en un lloc concret, Esborn, Santa Clara, etc. Tres voltes, ni dues ni quatre, tres, formen un caragol.
Val. Aquest és de Ciutadella i ses diferents llocs o localitzacions on se fa, diries que és més important per volum, segurament.
Els caragols només es fan a les festes de Sant Joan de Ciutadella. La resta de pobles de Menorca només es fan jaleos.
Val.
Perquè es jaleo com si mires, diguéssim, dues imatges de les festes en cavalls, veuràs el caragol d'Esbor, per exemple, on hi ha una plaça plena de gent i al voltant cavalls que van i venen, vull dir, que giren. I quan són davant la música, si hi ha música, voten. Val? I els jaleos de la resta de pobles de Menorca són cavalls que estan esperant entrar a una plaça.
Val.
Entren de dos en dos o de tres en tres o en un, fan una estoneta a la plaça i surten. Vull dir que és molt diferent, no és un caragol.
Val. Ara m'ha quedat clar. I dos, caragol només se fa per les festes de Sant Joan a Ciutadella.
Efectivament, sí.
I saben l'origen d'aquest acte?
Jo crec que particularment pens que és un origen que té que veure molt en la simbologia de la tradició, en la simbologia esotèrica, perquè el caragol és una de les figures més representades simbòlicament en aquest món, no? Mm. Si en forma d'espiral o bé en forma de caragol. Mm. I pens que té que veure en la festa de Sant Joan perquè els qui la van començar a celebrar com la coneixem avui dia, en els seus orígens, molt probablement aquells cavallers que es reunien a l'ermita de Sant Joan d'Artruig, avui Sant Joan de Missa, tenien més d'iniciats que d'altra cosa. Vull dir, pertanyien a un grup en el que els símbols eren molt importants. Mm. I, de fet, la festa de Sant Joan és plena de simbologia.
Mm. Sí. I és el senyor el que marca el protocol d'aquest caragol, en general, o sempre és igual?
Sempre és igual. És que aquest senyor, l'únic comès que té, que no és poc, és presidir la festa i organitzar la cualcada. Mm. Però una vegada organitzada la cualcada, els actes que s'hi celebren i la manera de celebrar-los figuren en el protocol no escrit que se'n repeteix anualment, no? Mm. Vull dir, no hi ha cap acte que depengui del queixer senyor, tot i que en els darrers anys el queixer senyor sí que té la potestat d'allargar o reduir el que és un caragol. Per això jo abans fa tanta insistia en que el caragol és un acte de tres voltes, ni de dues ni de quatre, perquè darrerament això sembla que s'ha oblidat una miqueta i veiem com hi ha queixets senyors que, sigui pel temps, sigui perquè és molt tard, sigui pel que sigui, decideixen reduir un caragol i fan una volta només o en fan dues, o ampliar-lo, com sol passar el darrer caragol de Santa Clara del darrer any del bienni d'un queixer senyor, no? Que si tot va bé, regala una volta.
Clar, sí, perquè a més la gent diu més, no? Que,
sí, clar, això no.
Que hi ha festa,
ningú vol que acabi, no?
Exacte, i ningú vol que acabi. Per tant, tres voltes, importantíssim, la durada, imagino que el temps que sigui necessari, no, Pere? Segons la quantitat de gent i segons on se fa el caragol,
no? I la quantitat de cavalls, clar. La durada depèn... Normalment el caragol d'Esbor, que és el primer de tots i és el més multitudinari i el més esperat perquè et s'inici de la festa, és quan tot esclata i demés, aquest caragol sol durar 45 minuts. Mm. És a dir, que la volta sencera a la plaça d'Esbor són 15 minuts.
Val.
I dues se fan en música, la primera i la darrera, i la de mig es fa sense música.
Val. I més o manco quants cavalls pot haver a la plaça d'Esborn el primer dia de la festa?
Avui dia, un centenar.
Genial.
Sí, 100 cavalls. Cavall manco, cavall més, damunt et sent, sí.
Quin moment més hermós. Jo no sé si tu te poses la pell de gallina just en començar, tot el temps, com ho vius, Pere?
Jo ho visc molt, molt intensament. Jo, la festa de Sant Joan m'ha agradat sempre, no només viure-la, sinó també estudiar-la i cercar el rerefons del que hi ha, perquè jo crec que considero que la festa de Sant Joan té un rerefons molt, molt interessant, com tot abans, i bueno, i sempre m'ha agradat i evidentment m'emociona i bueno, i la visc intensament tot el que puc. També la visc diferent ara de quan tenia 30 anys, lògicament, no? Però sí, m'agrada moltíssim i procuro no perdre'm res.
Clar, i és vera que amb els temps també s'està fent molt més multitudinària, deixa de ser pràcticament una festa de ciutadella o de poble per ser quasi una festa universal, però és important, sí, que ara deies tu, de recordar d'on venim, no? D'on ve aquesta festa i de significar que té aquesta festa, més enllà de jaleo, no?
Clar, és que per això és tan important es mantenir, diguéssim, sapiguem o no sapiguem d'on ve, és important mantenir les coses com els hem rebudes, no? Perquè segurament qui va pensar aquesta festa volia dir alguna més que una simple celebració per divertir-se, no? Era alguna més. I això és el que pens que hauríem d'intentar no perdre. Per això ens insistència en que els caragols són tres voltes, per això ens insistència, per exemple, d'aquests estels que duen els cavalls en el cap, han d'anar en el cap i han de ser o redons o en forma d'estel i no en forma de creu, perquè la creu no pot anar en el cap, ha d'anar en el cor, etcètera, etcètera, etcètera. Tantes coses que volen dir alguna més del que representen en aquell moment, de salvar la simbologia, i en canvi, clar, si no ho mantenim, sí, perdrem el significat i, per tant, perdrem bona part de la festa, no?
Sí. I alguna anècdota, Pere, després de tants anys presenciant i vivint les festes de Sant Joan i també contant-les a través de IB3 Ràdio i IB3 Televisió?
Anècdotes moltíssimes. Sí que puc dir que encara, bueno, respecte de les retransmissions, se'm fa molt difícil i la darrera que vaig fer deu fer un parell d'anys, amb els anys que els he fetes per IB3, per COPE abans, per moltes altres emissores i mitjans de comunicació, jo no puc evitar, per exemple, quan retransmet el primer toc o sent per primera vegada les notes d'escaleo, s'emoció en sabeu, no? I pas una panada perquè no se'm noti, perquè no se m'hauria de notar, no? Però sí, m'emoció en molt, sí.
I s'ha de transmetre l'emoció, Pere, no deixis que no se transmeti, que encara és més emocionant per la gent que vos escolta.
Sí.
I res, mira, t'he de fer la pregunta, ja que avui mos ajudes a baixar barrera, si un home com en Pere Begú, jo deia feliçment jubilat, té algun costum abans d'anar a dormir?
Ah, i sí, en tinc un que encara no m'he pogut llevar de com fa feina. Sí. I és mirar-me el mòbil just abans de tancar el llum, veurem si hi ha res de nou pel món.
Sí.
Abans dels mòbils ho feia escoltant la ràdio, sí. i ara ho faig així.
Sí, sí.
És un costum que encara tinc.
I crec que segurament no l'oblidaràs mai o no el mullaràs mai.
Pens que no.
Segurament. I escolta, Pere, una cançoneta per acabar de baixar barrera fins demà.
Ai, mira, com que estem tan acostumats a imaginar coses i fins i tot de Sant Joan ens hem d'imaginar els orígens perquè ens desconeixem, jo crec que en Lennon estaria molt bé per acabar, no?
Vinga, qualsevol del Lennon?
No, Imagine.
Ah, Imagine, perfecte. I doncs amb aquesta imaginarem també un món millor, i l'origen de les festes de Sant Joan. Pere Begú, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat avui a baixar barrera.
Moltes gràcies a Valtos per pensar en jo i per pensar en els caragols de Sant Joan.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Only sky. Imagine all the people.
imagine no possessions. Brotherhood.